Bon dia, Issa. Es tracta dels còmics de Marvel que, durant generacions, van entretenir a la societat i van crear una forma de fer que la va convertir en una de les companyies més prolífiques del vuitè art. De tot plegat se'n parlarà aquest vespre a la sala d'actes del Cèntric Espai Cultural en la xerrada El sistema Marvel, com s'escrivien i es dibuixaven els superherois Marvel. Una ponència a càrrec de David Aliaga, especialista en la representació del fet jueu en el còmic i la literatura contemporània i, a més, distingit com un dels millors escriptors joves en llengua espanyola de l'última dècada per la revista Granta. Bon dia, David.
Molt bon dia, Víctor.
Amb tu també hi serà el Marcos Martín, que és dibuixant de còmics com The Amazing Spider-Man, Daredevil, The Walking Dead, Batgirl o The Private Eye, entre d'altres. I també amb nosaltres hi tenim la Cristina Anton, que és bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Què tal, Víctor?
Doncs aquesta xerrada, que doncs, el que vol és posar negre sobre blanc, aquest sistema Marvel. Explica'ns una mica, David, abans de res, què és això del sistema Marvel?
Doncs el sistema Marvel era la manera en la qual es produïen els còmics dintre d'aquesta editorial, sobretot durant els primers anys que va existir. Estem parlant aproximadament doncs, a partir del novembre de l'any 61, doncs, la dècada dels anys 60, a partir de la publicació del primer número dels Quatre Fantàsticos. Marvel realment va fer una crescuda impressionant. Aquells còmics es van tornar molt populars. És el moment en què sorgeixen personatges doncs, com Spider-Man, que avui és una icona global, Hulk, Thor, tots aquests que ara estem veient a les sales de cinema, doncs comencen amb un editorial relativament petit en aquell moment i que tenia una persona que ho havia de fer pràcticament tot, que era l'Stan Lee, no? Aquest guionista de còmic, ideòleg, creador de personatges, que després hem vist també a totes aquestes pel·lícules fent petites aparicions més aviat còmiques, doncs ell, a banda d'escriure els guions de còmic, doncs pràcticament feia de tot a Marvel. Feia d'editor, feia els xecs perquè cobressin els dibuixants i el poc personal que tenia l'editorial. Aleshores, quan es produeix aquesta crescuda impressionant de Marvel i que cada cop guanya més popularitat, arriba un moment que ell té tanta feina que no pot atendre totes les tasques i en comptes de fer el que es feia amb altres editorials com DC, l'editorial que estava publicant Batman, Superman, els seus guionistes feien un guió tècnic. Un guió tècnic és aquell guió on el guionista li dona al dibuixant històries molt, molt precisades, fins i tot a vegades com ha de compondre la pàgina, quantes vinyetes, què passa a cada vinyeta. Doncs Stan Lee crea això que després s'ha dit el mètode Marvel i que és una mica controvertit perquè ell el que feia era fer sinopsis més o menys extenses del que havia de passar amb cada una de les historietes d'aquests personatges, li donava al dibuixant, que en aquell moment doncs, eren sobretot l'Steve Ditko i el Jack Kirby, i el dibuixant se les havia d'empescar amb aquella sinopsi per fer tot el desenvolupament del còmic. Aquelles sinopsis podien ser una mica més detallades i una mica més extenses, però la llegenda o les males llengües diuen que fins i tot hi ha algunes històries doncs, que aquella sinopsi que donava l'Stan Lee com a guionista era pràcticament un paràgraf només. I aleshores doncs, tota la càrrega creativa o pràcticament tota la càrrega creativa doncs, requeia amb aquells dibuixants.
De fet, ja has dit que és un mètode controvertit, entre altres coses, perquè els còmics començaven sempre amb allò de Stan Lee presenta, però no posava mai Stan Lee i Jack Kirby presenten. Això per què passava? Per què Stan Lee tenia aquest protagonisme en la creació dels personatges, dels còmics i de les històries?
Clar, realment, l'Stan Lee en molts dels casos és la ment pensant que crea el personatge, no? I a més era l'editor, amb la qual cosa aquell lema que encara avui es conserva en moltes de les publicacions de Marvel, l'Stan Lee presenta, doncs tenia aquest origen. I és cert que és molt controvertit i que en molts casos s'ha acusat a l'Stan Lee de voler apropiar-se d'una feina que no era ben bé seva o de no acreditar que les històries eren coguionitzades amb alguns d'aquests dibuixants, perquè, evidentment, si ell feia un paràgraf o dos i la història després tenia 6, 12, 24 pàgines, evidentment hi havia una feina també de creació de la història i no només de traducció al llenguatge visual o a l'art seqüencial per part de Jack Kirby o de Steve Ditko. Però Stan Lee tampoc és algú que es volgués apropiar tant d'aquesta feina perquè hem de veure no, les coses, jo crec que sempre hem de buscar un equilibri. Per exemple, Stan Lee és la persona que lluita i que decideix que s'acreditin també els còmics, a la primera pàgina en molts casos, l'entintador, el rotulista, el colorista, que eren persones també que estaven treballant amb els còmics i que els hi donaven forma i que molts cops estaven invisibilitzades. Aleshores, sí que és cert que el mètode Marvel és controvertit, doncs, perquè probablement la feina d'aquests il·lustradors no era tan reconeguda com hauria de ser, però d'altra banda, doncs, molta gent que carrega per això contra l'Stan Lee oblida que sí que era una persona, doncs, que va lluitar per donar visibilitat a la resta de tasques creatives que estaven implicades en el món del còmic. Ja dic, si no fos per l'Stan Lee, probablement coloristes, entintadors i rotulistes haguessin trigat molt més temps en ser reconeguts i en ser identificats pels lectors. No? De cop i volta també era una forma d'educar el lector que podia veure que quan el Jack Kirby o l'Steve Ditko o més tard el John Romita o qui fos feia uns dibuixos, si canviava l'entintador, per exemple, canviava també una mica l'estil de dibuix, no? Doncs també posava de manifest la importància de totes aquestes tasques gràfiques i creatives dintre del còmic. Així que hauríem de buscar una mica l'equilibri, no?, quan parlem de la tasca com a editor, diguéssim, de l'Stan Lee.
I de fet, que aprofitava, no?, aquestes portades moltes vegades per posar sempre aquests apel·latius a cadascuna de les persones, doncs el meravellós Jack Kirby amb l'entintat de Bill Sienkiewicz, per exemple, en l'època dels New Mutants, per exemple, no? O sigui, sempre aprofitar aquests apel·latius carinyosos, potser que una mica visualitzaven, no?, aquesta tasca, com bé deies. Has parlat d'un personatge, i de fet avui no el tenim amb nosaltres, el Carlos, però vaja que ell l'ha dibuixat, i que era el favorit de Stan Lee. Sempre l'hem vist, a més, alguna vegada amb aquestes poses, que l'imitaven a l'Spiderman. Aquest personatge el va crear amb la intenció de que fos un adolescent, uns altres en aquest cas amb l'Steve Ditko, un altre personatge que va crear, en aquest cas amb Jack Kirby, o un grup de personatges, els X-Men, també eren adolescents. Per què aquesta obsessió de Stan Lee pels adolescents, quan a la distingida competència tenien Batman, que era un adult, Superman, que era un adult?
Clar, Stan Lee jo crec que fou una cosa molt intel·ligent i que per això, 60 anys després d'aquest primer número de Los Cuatro Fantásticos, encara estem parlant, doncs, no?, a la ràdio del Prat o a la biblioteca del Prat aquest vespre sobre els còmics de Marvel, i és perquè l'Stan Lee va tenir la perspicàcia de connectar molt bé amb el públic objectiu d'aquells còmics. Avui el còmic és un producte de lectura molt més generalitzat, encara té una mica, sobretot en àmbits més acadèmics o intel·lectuals, aquell estigma de ser un producte, no?, de lectura menor o per nens o aquella gent que defensa que el còmic ha de ser com una primera etapa per després llegir coses serioses, no?, com si el còmic no fos una cosa prou digna o prou seriosa. Però l'Stan Lee, que en aquell moment sabia que els principals lectors de còmics eren públic més aviat jove, doncs fa que en els còmics de Marvel aquella gent que els llegeix s'hi pugui veure emmirallada. De fet, és una, no, la gran revolució que fan aquells primers còmics de Marvel és que aquells herois que tenen superpoders i que salven el món, per primer cop també hi ha una part que tenen els mateixos problemes amb el dia a dia que tenen els seus lectors. Aleshores, doncs, Los Cuatro Fantásticos, Reed Richards i Sue Storm tenen els mateixos problemes que poden tenir a qualsevol matrimoni a banda de ser astronautes amb poders fantàstics. A Ben Grimm i Johnny Storm, l'antorxa humana, doncs també es barallen com si fossin família, com si fossin germans que estan tota l'estona punxant-se l'un a l'altre. Aleshores, quan ell crea l'Spider-Man, li dona una altra mena de problemes en el seu dia a dia, que són els problemes que pot tenir qualsevol estudiant universitari de classe treballadora als Estats Units, que és on es localitza en aquell cas en concret. Aleshores, això el que feia era que els lectors de còmics dels anys 60, que molts d'ells eren adolescents, doncs de cop i volta, a banda de fascinar-se amb aquell superheroi, amb una màscara i amb un tratge tan estrafolari que pot salvar el món, com feia Batman, com feia Superman, a sobre resulta que aquell noi és un noi que té problemes per relacionar-se amb l'institut, que a vegades els companys no el tracten com l'haurien de tractar i tenim situacions fins i tot que podríem identificar amb el bullying. També, doncs, aquesta descoberta de l'amor i de com relacionar-se amb les noies a la pubertat, doncs tot allò també era els còmics de Spider-Man i per això ens agraden tant aquests còmics, perquè hi ha una part d'ells que parlen de nosaltres, no? Nosaltres no podem per la nit anar voltant pels edificis de Manhattan i enfrontar-nos a la gent que fa malifetes, però però probablement sí que amb una determinada edat hem passat per això. I a més, el personatge doncs, ha anat creixent amb nosaltres. Tenim els anys 2000, doncs, tota aquella etapa de Joe Michael Straczynski, que sap que el lector de Spider-Man ha estat creixent i de cop i volta Spider-Man és un professor d'institut, que pot tenir problemes per arribar a final de mes, que s'ha divorciat de la Mary Jane Watson, no? Doncs tot això també fa que el lector s'hi emmiralli i connecti d'una manera molt més emocional amb aquells còmics.
I en aquest sistema Marvel de creació dels guions i, no, i de les històries, quin paper hi jugava també la creació dels personatges? És a dir, hem parlat de que doncs Spider-Man era el personatge preferit de Stan Lee, que el va co-crear, en aquest cas amb Steve Ditko, però qui va fer més? Qui crea el personatge? Qui decideix com evoluciona? I ho has dit també, eh? Va canviant aquest personatge, veiem diferents èpoques des dels seus inicis i suposo que aquí el dibuixant, l'entintador, etc., tenen també un paper important en l'evolució d'aquest personatge.
Clar, realment, qui va posar més feina, qui va posar més idees per crear, no, tots aquests mites del pop contemporani, no ho podem saber. Jo probablement ho sabia l'Stan Lee, l'Steve Ditko, el Jack Kirby, no? Els que estaven treballant allà probablement són qui poden saber qui va posar més ingredients perquè l'Spider-Man fos com fos o perquè Hulk fos com fos. I aleshores tot el que podem fer ara és especular o intentar veure a partir de determinats documents. Per exemple, si agafem els còmics de Doctor Estranyo, que és un altre personatge que van crear juntament Stan Lee i Steve Ditko, doncs probablement veiem que Ditko té molt de pes perquè en el moment que ell deixa de dibuixar la col·lecció, doncs tot canvia d'aire, no? I aquella cosa tan psicodèlica que tenien els primers números i tan imaginativa, doncs es perd una mica. Aleshores, podem intuir que Ditko tenia un pes molt gran en la concepció de Doctor Estranyo i alguna carta, potser, de l'Stan Lee que ens ho pot afirmar, però no podem saber del cert si era 50-50, 60-40. I d'altra banda, deies una cosa, Víctor, molt interessant, i que és que crec que és una de les coses que converteix els còmics de Marvel en un autèntic prodigi, probablement un dels invents o un dels productes narratius més prodigiosos del segle XX i del que portem de XXI, que és que els personatges de Marvel han estat escrits i dibuixats i reinventats per moltíssims escriptors i il·lustradors al llarg d'aquests 60 anys d'història que han passat des de, bueno, 61 ja, des que es va publicar el primer número de Fantastic Four a finals de l'any 61. És una història que està en constant evolució, en constant reescriptura, amb la qual tots els autors que hi passen deixen la seva empremta, alguns amb més encert, alguns altres amb menys. Però, per exemple, com tu bé deies, els X-Men, la Patrulla X, va estar creada també per Stan Lee, però de cop i volta aquells còmics se'ls inventa d'alguna manera, tal com els entenem ara, Chris Claremont, una mica després de que Stan Lee i Jack Kirby dibuixessin els primers números. Probablement és l'autor més decisiu, perquè sí que l'Stan Lee amb el seu moment i Jack Kirby poden tenir la idea, però és ell qui acaba de definir el concepte i probablement els X-Men hauríem de dir que és quasi una co-creació de Chris Claremont. O, per exemple, Spider-Man, durant els últims anys, doncs tots aquests conceptes que hem vist a la gran pantalla de l'Spider-Verso, no? Aquest univers, aquests múltiples universes amb diferents versions de l'Spider-Man, això és una cosa que se li acut o que desenvolupa de forma extensa els últims anys un guionista de Chicago, que és el Dan Slott, no? Que el Marcos Martín, que ens acompanyarà aquest vespre a la biblioteca, hi va treballar molt amb ell i va escriure algunes històries memorables del personatge. Doncs clar, és veritat que hi ha uns co-creadors a l'inici, però probablement el que tenim avui són versions molt refinades i molt més sofisticades i amb molts més conceptes al voltant que aquelles primeres historietes. De fet, si parlava fa una estona de Doctor Estranyo, els primers números de Doctor Estranyo eren historietes de complement de 5 pàgines, no? Vull dir, el personatge es desenvolupa amb el llarg dels anys i de les dècades.
Ara seguim parlant del sistema Marvel i totes aquestes coses superinteressants que donaríem per moltíssima estona, però abans deixa'm que li pregunti a la Cristina, perquè a la biblioteca teniu moltíssims còmics, de fet, és un dels fons que teniu, no només hi ha llibres i també discoteca, discos i altres elements audiovisuals, sinó que també teniu còmics, que això és una de les coses més importants. No sé si en aquest sentit, de tots els títols que ha parlat el David, en deveu tenir uns quants, oi, Cristina, hi ha a la biblioteca?
Sí, tenim un fons de còmics i entre els diversos còmics que hi ha els còmics de superherois, També tenim còmics manga i tenim novel·la gràfica. El fons de superherois el tenim una miqueta separat perquè li volem donar identitat pròpia, perquè hi ha molta gent que li agrada i el ve a buscar especialment, no? I bueno, una de les raons que vam voler fer aquesta activitat és per dinamitzar aquest fons, no? Perquè la gent també pugui saber més coses, no? Sobre els còmics de superherois.
No sé, Cristina, si tu amb els darrers anys, amb el boom de les pel·lícules, has vist més gent jove que potser no estava tan habituada a llegir còmics que s'han apropat a aquest vuitè art?
Sí, sí, naturalment. Sí, les pel·lícules és una porta d'entrada a descobrir els còmics. Sí, sí, és important. Les pel·lícules criden l'atenció moltes vegades per després descobrir una novel·la, un còmic, i és una porta d'entrada als llibres. Sí, sí, sí que ho és.
I em comentaves, a més, no, que teníeu aquest fons amb aquesta activitat una mica per celebrar el centenari del naixement de Stan Lee.
Exactament, sí, sí. Precisament aquesta activitat ve promocionada pel Servei de Biblioteques i bueno, ens ho envien a totes les biblioteques en un catàleg d'activitats, i precisament aquí a la biblioteca, juntament amb el Departament de Cultura, van veure que potser era una activitat que era molt interessant i van decidir portar-la a terme. I precisament també hem intentat que, bueno, promocionar-la a l'Escola d'Arts, perquè hi ha unes classes que es fan per nens i joves de còmic i, bueno, també han estat molt interessats en venir també a la xerrada. I és una forma, pues, per dinamitzar, pues, tot el que envolta els còmics de superherois.
Doncs molt interessant això que expliques, Cristina, perquè precisament que nou talent vulgui entrar en el món dels còmics, siguin de superherois, siguin novel·les gràfiques o sigui qualsevol tipus de còmic, que com deia el David, doncs encara en alguns àmbits acadèmics es veu com una cosa molt de criatures, però que en la realitat doncs tenim des de novel·les gràfiques fins a còmics més de l'uso, que són meravelles a nivell literari i a nivell argumental. Poso un exemple que no és el cas de Marvel, però, per exemple, no, per mi no hi ha millor novel·la gràfica que expliqui l'Holocaust que Maus, i és un còmic.
Sí, sí, exactament, sí, és un clàssic, el tenim a la biblioteca, i, bueno, és que fomentar els còmics, fomentar la novel·la gràfica, fomentar... el que sigui és fomentar la lectura, i és el nostre objectiu a la biblioteca, i és molt important. És apropar la gent que s'apropi als llibres. I, bueno, tots són interessants. Per tothom tenen la seva part de gràcia, d'interès.
I tant, i tant. David, ens queda molt poc temps, ens queden 2 minutets, malauradament, però et volia fer una pregunta. Abans hem parlat de la distingida competència. És DC, és el nom amb el que Marvel es referia a DC en aquest joc de competència. Es va haver d'adaptar DC i altres editorials a aquest sistema Marvel de producció?
No, realment no. És una singularitat de Marvel que fins i tot, doncs, de fet, no va trigar tant de temps, de fet, en quedar en desús. Avui dia a Marvel no es treballa amb el mètode Marvel. Pot haver-hi algun guionista, de fet, segurament aquest vespre ho explicarà el Marcos Martín, com el Dan Slott, que fa una cosa una mica similar al mètode Marvel en quant a que no és un guió tècnic molt, molt desenvolupat o molt precís en tot el que ha de fer el dibuixant, però no, va caure en desús. De fet, era una cosa molt de l'Stan Lee i aleshores després doncs, li han posat aquest nom de mètode Marvel i ha adquirit una certa mítica perquè té a veure amb els orígens d'un gran ita de la cultura pop, com són aquells còmics doncs, de Spider-Man que estem parlant, de Thor, de Hulk, però no, va ser una cosa que va durar doncs, relativament poc amb el temps i que ara mateix no es fa servir ni tan sols a Marvel.
Doncs David Aliaga, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Planeta i també a Cristina Anton per acompanyar-nos. Recordem que tenim aquesta xerrada del sistema Marvel, com s'escrivien i es dibuixaven els superherois Marvel aquest vespre a les 6 a la sala d'actes del Cèntric, on podrem parlar de totes aquestes coses que hem fet de forma una miqueta condensada i però de forma molt millor, segurament, també amb l'acompanyament del Marcos Martín, com bé deies, David. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies
A
a vosaltres,
vosaltres.
Víctor.
A vosaltres, adéu.